Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Sant Cugat ha rememorat aquest diumenge el seu passat rural amb la tradicional Rua dels Tres Tombs. 13 carrosses i una trentena de cavalls han recorregut el centre de Sant Cugat. A l'inici del trajecte s'ha aplicat el protocol per garantir el benestar dels èquids quan s'ha detectat dues carrosses que no seguien la normativa perquè els guarniments no estaven instal·lats correctament. Per tant, no han pogut fer la cavalcada. A banda d'això, la rua ha transcorregut amb normalitat. A Cugat.cat hi trobareu el vídeo amb les millors imatges. Emma Vilarasau ja té el seu primer gran guardó, el Sac i ben lligat. L'Acadèmia del Cinema Català li ha lliurat aquest dissabte el Premi Gaudí com a millor protagonista femenina per Casa en Flames. La santcugatenca ha reivindicat la capacitat del cinema per normalitzar les diversitats de cossos, raça i també edat.
Hi ha belleses lluminoses, divertides, curioses i d'altres que no, però si li posem el foco i ho normalitzem, potser perdríem aquesta por tan irracional que tenim a l'envellir i a morir. I potser moltes dones deixaríem de castigar els nostres cossos per retrasar aquest moment que, d'altra banda, és inevitable.
En clau esportiva, el DCB Club Voleibol Sant Cugat ha derrotat per 3-1 el Saire Canari a la jornada 15 de Lliga Iberdrola. Les santcugatenques han caigut en el primer set, però després han edificat la remuntada en un bon bloqueig i en un gran treball col·lectiu. Les de Leo Passerine ocupen la cinquena plaça i visitaran la propera jornada a la pista del Kiele, vuitè classificat i que suma un punt menys que les vermell i negres. El primer equip femení del rugbi Sant Cugat s'ha imposat 33-17 davant el Crat Gallec a la penúltima jornada de la primera fase de la Lliga Iberdrola. Les santcugatenques sempre han anat per davant en el marcador, tot i que les gallegues mai no han deixat de creure en la victòria. Les de Panxi Castroviejo ha jugarat la permanència i l'accés als quarts de final pel títol de Lliga la propera jornada al camp del Barça. I el masculí del rugbi ha assolit el bitllet per jugar la fase d'ascens a la divisió d'honor màxima categoria estatal. Els santcugatencs s'han imposat 0-61 al camp del Sant Roque i aconsegueixen una de les tres places del grup B de la divisió d'honor B. Els de Martín García han exhibit la seva superioritat derrotant un conjunt valencià que ha finalitzat en darrera posició de la classificació. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i a les xarxes socials, on es trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, el guió i la redacció, Carme Reverte, la presentació i qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns 20 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant de com la ciutat es va consolidant en l'escenari de moltes produccions audiovisuals arran de la posada en marxa de la plataforma Sant Cugat City of Film. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura. Rebrem el Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, per parlar dels plaers ocults. I afegirem una entrevista personal amb la influencer de viatge santcugatenca Marta Carrillo. I per acabar, ho farem amb el grup d'usuaris de la Fundació Catalunya Creativa i l'Espai Nosaltres. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
We'll be right back.
Faves Comptades. Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, bon dilluns.
Igualment, Alba.
Com ha anat aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana, com sempre, molts marcadors, molts resultats i pendents d'alegries que ens ha donat l'esport santcuatenc. Sense anar més lluny, el primer equip masculí del rugby santcuat s'ha classificat per la fase d'ascens a divisió honor, màxima categoria estatal, i d'altres que us anirem explicant en aquest espai radiofònic.
Repassarem aquests marcadors d'aquest cap de setmana, però no només això, la nostra audiència ja ho sap, a l'Esport en Marxa sempre us acostem protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui ho faràs amb representants ben diversos de la ciutat. Què ens tens preparat?
Doncs mira, un menú farcit d'esports en quartem, com no podia ser d'una altra manera. Parlarem amb el millor jugador de rugby a 7 espanyol, segons ha atorgat la Federació Espanyola de Rugby. És Pol Pla, va ser olímpic, i donem un cop d'ull a la seva trajectòria, a la seva carrera, i evidentment també és un dels jugadors franquícia de la selecció estatal. També farem temps pel golf, per l'escola de club de golf Sant Cugat. Una de les seves jugadores joves, la Nagore Martínez, ha triomfat a la Copa Andalusia, i també tindrem alguna primícia, i qui millor per explicar-ho que el director de l'escola del club de golf Sant Cugat, Libó Gine. I per acabar us parlem d'una iniciativa, la d'Òmnium Cultural, amb la campanya per l'esport en català. Fins al moment ja s'han adherit 14 clubs de casa nostra, de la nostra ciutat. Tindrem un dels seus impulsors i també difusors d'aquesta campanya, és el Frederic Brasó. Com pots veure, Alba, doncs molt entretingut i molt farcit d'esport.
Un menú ben farcit, com cada dilluns, Joan, el que ens acostes. Abans, però, d'abordar tota aquesta informació, si et sembla, repassem en format breu els resultats d'aquest cap de setmana.
Començarem. DSB, Club Voleibol Sant Cugat 3, Saire La Ballena 1.
La Sant Cugatenca remunta en el set inicial guanyat per l'equip canari. Les de Leo Passarine ocupen ja la cinquena plaça.
Rugby Sant Cugat femení 33, Crat 17.
Triomf important de les de Panxi Castroviejo per jugar-se la permanència matemàtica a la Lliga Iberdrola al camp del Barça aquesta propera jornada.
Sant Roque 0, Rugby Sant Cugat masculí 61.
Els Sant Cugatencs s'imposen còmodament i es classifiquen per a la fase d'ascens a divisió d'honor.
En futbol, 25 de setembre 2, Sant Cugat masculí 2.
Els vermell i negres deixen escapar el triomf amb un penal en contra als darrers minuts de joc.
Més futbol, Mataró 3, Sant Cugat femení 1.
Un 3-0 inicial al primer temps deixa sense reacció a les Sant Cugatenques.
Caserres 4, futbol sala Sant Cugat femení 3.
Les de Manel Muñoz trenquen una ratxa de dues victòries consecutives a la pista del quart classificat.
Més futbol sala, Mataró 4, Olímpic Floresta 5.
Els florestans encadenen el cinquè triomf consecutiu i ocupen la quarta posició.
Mataró 6, Oxigen, Patiu que Club Sant Cugat masculí 1.
Contundent golejada a la dels Sant Cugatencs que continuen a la part baixa de la taula.
En bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 90, Tecla Sala 60.
Tercer triomf consecutiu dels de Gavi i Payet, que es consoliden a la mitja taula.
I per acabar, últim marcador, amb vol Sant Cugat 32, Sant Quirze 20.
Els santcugatencs continuen liderant el grup D de Primera Nacional i ho fan amb mà de ferro. Joan, jo ja m'acomiado de vosaltres, us deixo amb tota aquesta teca esportiva que ens tens preparada i que ens has explicat fa uns minuts, i quan passin 5 minuts de 2:15, ja ho sabeu, tornem per parlar del Sant Cugat City of Film. Ho farem amb la tècnica de turisme de l'Ajuntament, Marta de Castro, a qui li preguntarem quina valoració fa d'aquesta proposta que es va posar en marxa fa 3 anys. I coneixerem també, Joan, quants rodatges, anuncis, sèries i pel·lícules s'han rodat a Sant Cugat aquest 2024. No us ho perdeu. Fins ara.
Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Comencem aquest esport en marxa. Avui és dilluns i, com sempre, toca donar un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Una actualitat esportiva que passa amb, per parlar d'un nom propi, un jugador de rugby santcoatenc, que és el Pol Pla, que ha estat escollit per la Federació Espanyola de Rugby millor jugador de rugby a 7. Pol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, suposo que sempre que t'atorguen un premi és força important, però en aquest cas, millor jugador de rugby a 7 espanyol. Què vol dir això?
Bueno, això són uns premis, uns reconeixements que aquest any per primera vegada doncs, ha organitzat o ha volgut donar la Federació Espanyola. I bueno, bàsicament no deixa de ser una cosa nacional pròpia, però bueno, pues és un reconeixement a una feina, a una trajectòria, i al final doncs, sempre fa il·lusió poder rebre o que creguin que mereixes doncs, un premi així.
Dins d'aquests registres, per exemple, hem de dir que ets el primer jugador espanyol que assoleix 100 marques en unes World Series. Suposo que això també fa il·lusió, no només pel nombre, sinó per tot el treball que hi ha i esforç al darrere, oi?
Sí, com t'he dit també amb el premi aquest de millor jugador, al final són marques o són registres, no?, que vas aconseguint arribar o que vaig aconseguint a la meva carrera esportiva, que al final doncs no deixen de ser un reconeixement doncs això a la feina, als anys dedicats a això, i al final doncs són, no sé si dir-te rècords, però són números que, pues que, mira, que van quedant allà i que segurament pues, quan em retiri, quan deixi això, doncs són aquests números que deixaré allà i que bueno, serà una mica també, en part, un llegat i un reconeixement doncs, a la trajectòria.
El Pol Pla, que sempre s'associa a rugby a 7, però tu també has tingut la teva època de rugby a 15. El que passa és que el rugby a 7, ho hem de dir, menys jugadors, al mateix camp, les mateixes dimensions, i aquí sí que l'explosivitat, sí que la velocitat, la força explosiva, mana bastant, oi?
Sí, és una modalitat molt més ràpida. A nivell nacional no tenim aquí tornejos de... Bueno, tenim tornejos, però no uns tornejos així, una competició regular, i per tant aquesta modalitat la competim a partir de la selecció. Llavors, bueno, és una modalitat, com has dit, menys jugadors al camp, mateixes dimensions, i per tant una modalitat molt més ràpida, molt més explosiva, més espais a l'hora de defensar, també més espais per atacar, menys temps. Llavors, tot al final es concentra en 14 minuts, que dura un partit. Juguem diversos partits en el torneig, acostumen a ser uns sis partits repartits en un parell o tres de dies. I tot es concentra i és molt més ràpid i exigent.
Preguntar-te també, òbviament, per aquells Jocs Olímpics que vas disputar ja fa uns quants anys, el 2016, i bé, tenim a l'horitzó altres Jocs Olímpics. No sé si veus possible classificar la selecció espanyola.
Doncs, bueno, ho hem estat perseguint. Hem passat el cicle olímpic de Tòquio, que no ho vam aconseguir. Hem passat el cicle olímpic de París, que ens vam quedar així a les portes, com si diguéssim, per dues places. Ja quan ens vam classificar, doncs ja va ser una campanada, perquè pels Jocs Olímpics les places estan molt repartides a nivell mundial, o sigui, és una competició que no té tant en compte la competència que hi hagi a cada territori, sinó que busca un repartiment més o menys homogeni de les places. Llavors, al final, a Europa tenim una competència amb número de seleccions de nivell més gran que altres llocs, per tant, això ho complica. I amb el record dels Jocs de Rio, no, doncs, després d'haver passat dos Jocs Olímpics més en els quals no hem pogut estar, doncs posa més en valor el que vam aconseguir el 2016 i amb la nostra participació i haver pogut estar en els primers jocs del rugby 7. Ara la feina està centrada en crear un equip, en seguir sent competitius a les World Series i sobretot poder arribar en aquests jocs de Los Angeles amb un equip sòlid i lluitar per aquesta classificació. De moment portem un nucli de jugadors que ja va acumulant bastants anys o bastant experiència en l'èlit i que apostem perquè quan hi hagi les classificacions a Los Angeles o als preolímpics o les opcions que tinguem per estar-hi, doncs puguem rendir i puguem tenir l'oportunitat de tornar a viure en Jocs Olímpics.
T'hi veus en aquests Jocs Olímpics? Ho dic per edat, tens 31 anys.
Sí.
Sí?
Per edat, sí. Per edat i físic, sí. Al final em sento bé. Les lesions em respecten i al camp em sento bé i estic rendint bé. El que passa també, ja són 10 anys, aquest serà el meu desè any, aquest 2025, amb la selecció. Són molts anys amb aquesta exigència, amb aquest tipus de vida, d'estar molt temps fora de casa, de centrar-te només en l'esport. Llavors, per Los Angeles encara queda i jo ara m'estic dedicant a anar temporada a temporada, que és molt tòpic, no? Però centrar els meus esforços i l'energia sobretot en això, en la temporada present, en disfrutar cada moment, que no sé quan podrà ser l'última o no, i llavors quan acaba la temporada durant les vacances fer una mica de replanteig a veure com em veig per la següent temporada, si tinc ànims i forces per seguir apostant i donant tot el que requereix aquesta vida i aquest esport. Així que ara no et diria 100% si em veig a Los Angeles. Jo de moment estic amb energia i quan acabi la temporada ja em centraré en veure què tal la temporada que ve i així anirem fent.
Molt bé, Pol, preguntar-te evidentment pel rugby Sant Cugat. L'equip està a Divisió d'Honor, mai ha assolit l'ascens a Divisió d'Honor, s'ha intentat molts cops. Enguany, a falta d'un partit que si el guanya es classifiquen per la fase d'ascens a Lliga Elite. Un somni, potser, algun dia veure el rugby Sant Cugat a Divisió d'Honor, no?
Sí, a mi particularment m'agradaria molt. La veritat que quan vaig estar al primer equip, les tres temporades que vaig poder ser-hi pujant de la cantera, ho vaig intentar, el poder ajudar a portar l'equip a Divisió d'Honor i ens vam quedar a les portes durant 3 anys i quasi ho vam tenir. I ara, després d'uns anys que he tingut així una mica convulsos, amb potser no una estabilitat clara de jugadors, de nivell, des de fa un parell o tres temporades estan tornant a treballar molt bé, estan aconseguint tenir també una base sòlida de jugadors, combinada amb jugadors joves que han pujat de baix, que pugen molt bé i aquesta temporada, la temporada passada crec que ja van sorprendre i aquesta temporada estan seguint demostrant que tenen un equip sòlid, un equip jove, per tant només pot anar millor i tant de bo que puguin classificar-se ara a la Lliga Elite aquesta, que serà la nova segona divisió, I això pues, faci que algun dia no, tornem a estar a un passet i aconseguim l'ascens i tant de bo també ho pugui disfrutar jo el camp algun dia.
Molt bé, doncs Pol Pla, gràcies per atendre's avui en directe aquí a l'Esport en Marxa, seguir fent història amb la selecció espanyola de rugby a 7 i tant de bo a Los Angeles, encara queden alguns anys, puguis afrontar els teus segons Jocs Olímpics. De moment, pas a pas i treballant el dia a dia. Que vagi molt bé i gràcies per atendre's. Pol, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Esport en Marxa.
Continuem en directe aquí a l'Esport en Marxa i ara ja tenim a l'estudi Ramon Barnils preparat per aquesta entrevista el que és el director de l'escola del Club de Golf Sant Cugat, l'Ivo Giné. Ivo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, comencem l'any amb força i és que el Club de Golf Sant Cugat i més concretament la seva jugadora Nagore ha guanyat la Copa d'Andalusia. Això què suposa per un club com el Golf Sant Cugat que està treballant des de fa ja molts anys amb el planter?
Home, pel club sempre és un orgull, no?, tenir una jugadora nostra que guanyi tornejos tan importants. Pensa que la Copa Andalusia, fora dels campionats nacionals, és possiblement el torneig més important a nivell espanyol. Comporta uns punts en el rànquing mundial importants per la Nagore i al final, per nosaltres, doncs, un orgull, no?, també s'ha de dir que vam tenir les altres dues noies més punteres del club, l'Adriana Garcia i la Carlota Carmona, que van quedar de les... L'Adriana va quedar cinquena i la Carlota la dotzena, o sigui que molt bé, molt, molt bona representació en el primer torneig de l'any.
I la Nagore, més, que ha rebut també una molt bona notícia, no?, dels Estats Units.
Sí, correcte. Bueno, ja estan en una edat que ja comencen a fer eleccions per anar a jugar a universitats d'Estats Units i ella doncs, va poder escollir, es va poder posar d'acord amb la universitat que volia d'Arizona i està ja enfocada ja el 2026 a poder anar allà.
Podríem dir que és la jugadora ara mateix que té més opcions d'arribar a ser professional, la Nagore?
Va tot encaminat a que sí, ella sense oblidar els estudis, però ella la seva intenció seria provar el professionalisme, o sigui, entrar dintre el circuit professional i estar posant tot el seu esforç i les seves intencions en que sigui així, sense mai oblidar, ja et dic, els estudis, i per això prova d'això és que se'n va als Estats Units, no?
Podríem dir que hi ha substituta per la Paula Martí, no?
Home, porta molt bon camí, fa molts anys que està dintre de l'èlit espanyola i dintre de l'èlit europea, perquè també s'ha de dir que aquest any va ser escollida per jugar a tornejos amb Europa contra illes britàniques, en aquest cas, i aleshores, ostres, crec que està seguint els passes de la Paula.
Deixant de banda aquest nom propi, hem de destacar que Sant Cugat tindrà un gran torneig. Serà a finals pràcticament de juny. Què és l'Interclubs, perquè la gent ho coneixi, l'Interclubs absolut d'Espanya femení?
Bueno, és una prova que juga, com bé diu, entre clubs de tota Espanya. Són equips de quatre, es juga a dos dies, parelles el primer dia i resultat individual el segon. Vam tenir la sort de guanyar-lo fa dos anys amb aquestes tres noies que t'he comentat i la Clara Sanchiz, i aleshores ens feia il·lusió ser seu d'aquest torneig. Ho vam proposar per l'any passat per intentar defensar el títol doncs a casa nostra. No es va poder perquè ja tenien aparaulat un altre, però ens han concedit ser la seu aquest any i estem molt contents perquè això no havia passat mai, em sembla, o des de fa molts anys, que jo no havia ni nascut. Per tant, per nosaltres és una fita molt important de posar una mica més també, no només els nostres jugadors, sinó el nostre camp i la nostra ciutat a disposició de tots la resta d'equips i clubs d'Espanya, en aquest cas.
Recordem-ho que fa dos anys el Golf Sant Cugat va quedar campió d'Espanya i va anar a l'Europeu. Aquest any l'objectiu jugant a casa seria intentar doncs, repetir aquest èxit?
Sí, home, la intenció és aquesta. A més, el calendari amb tota seguretat ens permetrà que estiguin les quatre jugadores que van aconseguir aquest torneig de fa 2 anys, i aleshores crec que tindríem, en cas de ser així, que estiguin les quatre en forma, seria molt factible poder lluitar per la victòria aquest any.
Una escola del Club de Golf Sant Cugat amb aproximadament 130 jugadors i jugadores, és el sostre, no pot encabir més integrants. Això també demostra l'èxit d'aquesta escola i d'aquesta metodologia, d'aquest aprenentatge, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que portem ja un parell d'anys que anem molt justos d'espai ja. Hi ha molt, molt bona rebuda a nivell de nanos per voler aprendre el nostre esport, i que finalment bueno, uns es queden, uns ho proven i ho deixen estar, però l'important és que es provi, si poden estar un parell d'anys i sobretot a aquesta edat de petits, perquè el swing de golf no, és com el anar en bicicleta, si ho aprens de petit ja se't queda i ho pots reenganxar més endavant, no? I al final això és una mica el que busquem en el nostre club, o sigui, no només les victòries dels seus jugadors, que són molt importants, sinó fomentar el golf com una pràctica lúdico-esportiva, no? I que puguem tenir quants més golfistes millor en un futur.
Molt bé, doncs, Ivo Giné, director de l'Escola del Club de Golf Sant Cugat, moltes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de tota l'actualitat i, evidentment, de finals de juny amb aquest Interclubs d'Espanya femení a casa nostra, aquí a Sant Cugat. Que vagi molt bé i molta sort.
Vinga, moltes gràcies, igualment.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa i tenim un altre convidat aquí en directe a l'estudi, Ramon Barnils. Concretament és Frederic Brasó, que és membre d'Òmnium Cultural, i aquí a Sant Cugat i a nivell general, però més concretament volíem tractar aquesta campanya per l'esport català. Frederic, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, explica'ns primerament quins són els objectius d'aquesta campanya.
Sí, mira, primer, o sigui, ho voldria dir que és que el català està passant per un moment molt difícil i llavors aquí Òmnium Sant Cugat juntament amb les unions esportives de Catalunya, els consells esportius de Catalunya i l'Unió Esport de Catalunya van començar aquesta campanya ja en el 2023. Llavors l'objectiu és fer que el català sigui una llengua normalitzada amb l'esport. I per això estem parlant amb tots els clubs, estem parlant amb totes les federacions i associacions esportives d'aquí de Sant Cugat per fer activitats i per promocionar el català dintre de l'esport.
La resposta dels clubs d'aquí de Sant Cugat és bona, no?
La resposta és fabulosa, és genial. Tots han posat, o sigui, ens ajuden molt, estan molt, molt integrats amb això del català i no tenim cap problema quan els hi oferim doncs, fer alguna activitat amb ells.
Tenim uns 14 clubs, més o menys, no? De Sant Cugat.
14 clubs estan adherits a la campanya. Aquí, juntament també amb molts presidents, amb molts entrenadors i també doncs, jugadors i també familiars dels jugadors.
Tenim associacions com Sant Cugat Creix i la Coordinadora d'Entitats Esportives que aglutinen gairebé tot l'esport de casa nostra. Sí. I m'agradaria que parléssim de dos exemples que m'has comentat abans, que sí, per tu són referents aquí a casa nostra. Un és el Torres, el Club d'Escacs, i l'altre també en aquest
sí,
cas...
Sant Cugat Futbol. Llavors, sí, el Club Esportiu Dos Torres és un club d'escacs que està fent la campanya ensenyant, jugant i practicant a l'escacs en català. Això s'està fent dintre també del nostre local, o sigui, el nostre local està obert cada dilluns des de 4:45 a 7:15 per jugar a escacs amb el suport del Dos Torres. i van jugar pues, tots els seus els jugadors que volen anar-hi, i també està obert a tothom que li agradi aquest esport.
Entenc que en aquest cas és un fet important que es treballi la llengua catalana en la competició, però també hem de parlar del Sanku perquè han fet una iniciativa amb la seva grada d'animació referent a això, no?
Exacte, la grada d'animació que va fer el Sanku aquesta temporada van posar 6 punts de com tenia que tratar-se aquesta grada, i un d'aquests punts és pues, cantar en català, o sigui, buscar cançons també en català per poder animar en el club.
I aquesta campanya, com penseu implementar-la? Com ho esteu fent?
Sí, això hi ha unes eines que intentarem aquest any passar-les a tots els clubs i que estiguin adherits, com pot ser com enfortir el català en els entrenaments, també com enfortir l'ús del català a les instal·lacions, o sigui, posant pues, terminologia, posant cartells dintre les instal·lacions, i introduint i normalitzar la terminologia, que ja ho he dit, i el català en el dia a dia. Aquestes eines i tallers que proposem són perquè els clubs i associacions tinguin una guia d'actuació per enfortir el català.
I per acabar una mica, tenies altres qüestions a comentar-me. En tot cas, el més important és conèixer com els clubs de la nostra ciutat es poden posar en contacte amb vosaltres i adherir-se.
Sí, nosaltres tenim el local en el carrer Mir, número 7, d'aquí de Sant Cugat. Està obert des de... O sigui, els dimarts a la tarda, de 5:30 de la tarda fins a les 8. I després tenim dimecres al matí de 11 a 1, dimecres a la tarda també de 5:30 a 8, i el dijous estem oberts des de les 11 fins a la 1, i poden passar per allà i adherir-se, o també per la pàgina web del Català Creix, Creixem en Català, perdó, i llavors també poden adherir-se en aquesta pàgina.
Molt bé. Per acabar, creus que els clubs professionals, parlant, per exemple, de futbol, Barça, Espanyol, Girona, haurien de fer un pas més endavant per...
Ja ho han fet. O sigui, ja en l'any 2023 ja es va fer, no sé si ho recordeu, una campanya, i el Barça, a tota la grada, va fer un gran mosaic de la campanya aquesta de Compartim el Català. Comparteix el català.
Sí.
Llavors, també hi ha l'Espanyol, hi ha també el Joventut de Badalona, tots els equips aquests de primera divisió d'aquí de Catalunya estan adherits. També estan adherits molts periodistes, estan adherits molts jugadors, per exemple, els jugadors femenins, les jugadores del Barça, com és la Aitana Bonmatí, també l'Alexia Putellas, estan adherides també. Això va començar, ja et dic, el 2023, i en aquí ara nosaltres volem aquest mes de aquest any 2005 pues, potenciar-ho aquí en el club.
Molt bé, doncs, Frederic Brasó, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe a l'estudi Ramon Bernil, i esperem doncs, que el català continuï sent important a casa nostra, perquè si no, malament rai.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, doncs nosaltres afrontarem la recta final del programa, i ho farem primerament parlant de la Copa del Rei i de la Reina. Es va sortejar dimecres passat. El júnior masculí ja té rival, serà el Club de Campo de Madrid. Quarts de final davant el conjunt madrileny, el Legara, del 28 al 30 de març. Moment d'escoltar el tècnic del júnior, Oriol Torres.
Altra vegada complicat. L'any passat ens va tocar el Polo, que eren els líders. Aquest any ens toca el Club de Campo, que van segons, però bueno, jo crec que la diferència entre aquest any i el passat és que ens separa només un punt al finalitzar la primera volta, amb la qual cosa fa que el partit sigui molt, molt igualat i molt disputat, i jugant-se pues, aquí a Legara. Pues, bueno, crec que tot i ser un camp neutral, és Catalunya, per tant, ens juga una mica a favor. Així que, bueno, motivats, contents i amb ganes. Podem i som capaços de guanyar perfectament, però sabem que és un rival molt complicat i que, evidentment, ens ho posarà molt difícil. Però, bueno, pensar en aquest partit i a preparar-lo de les millors formes possible.
La semifinal s'enfrontaria al guanyador del Club Deportiu Terrassa Tennis. I pel que fa al femení, doncs debutarà i ho farà doncs davant un conjunt com és el Sanse Complutense de Madrid, un rival que tot i ser setè a la Lliga regular pel tècnic Guille Carnicer del Júnior no serà gens fàcil.
La veritat és que és un rival complicat. Si bé és cert que hem evitat els clàssics en el partit de quarts, que ens podia tocar tothom al no ser caps de sèrie, la Complutense és un rival que no ens, amb el que no tenim del tot bon record. A la Lliga sempre ha sigut un rival que ens ha costat molt, l'hem guanyat molt poc, de fet és un dels equips amb els que tenim pitjor averaix particular. Si bé és cert que l'any passat a la Copa, en el mateix partit de quarts, vam guanyar de forma contundent, ja et dic, no, és un rival molt incòmodo. A més, el fet de jugar un altre cop també contra elles de forma consecutiva en Lliga i en Copa ho farà també una mica més complex, perquè és quasi com tenir aquest doble enfrontament amb elles. Si bé és cert que evidentment l'igual de Copa dona aquesta sensació de més importància al ser un partit d'un torneig tan curt, però bé, amb la nostra situació en Lliga, doncs això ja et dic que és un afegit de complexitat. Dit això, no ens plantegem gaire més enllà. Primer hem d'anar pas a pas, és pensar en superar divendres, i llavors ja ens preocuparem del que toqui.
Doncs Legara, que acollirà a Terrassa el 28 al 30 de març aquesta Copa del Rei i de la Reina. I també us hem de recordar, malauradament, una notícia que ens ha colpit, i és que Ferran de la Roza, més conegut com a Piwi, soci número 1 del Rugby Sant Cugat, fundador de l'entitat, entrenador, jugador, delegat i d'altres qüestions, ahir ens va deixar a l'edat dels 55 anys després d'una llarga malaltia. El club colpit de dol, perquè sens dubte ha estat una de les persones referents amb la creació i després al desenvolupament del rugby Sant Cugat. Des d'aquí, doncs, per familiars, les nostres condolències també al club, òbviament. Fins aquí aquest Esport en Marxa, però no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb Marta de Castro, tècnica de turisme de l'Ajuntament, per conèixer quines pel·lícules, sèries i anuncis s'han rodat aquest 2024 a Sant Cugat i com funciona la plataforma Sant Cugat City of Film. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Bon dilluns, el que resta de dia, i també bona setmana. Adéu-siau.
Club Helsing ha patrocinat aquest espai. Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Marlowe, El Inocente, Sin Huellas, són produccions audiovisuals amb, com a mínim, una cosa en comú. Totes elles s'han gravat, en part, a Sant Cugat. La consolidació de la ciutat com a escenari cinematogràfic ha estat possible gràcies a la creació, el 2022, de Sant Cugat City of Film, una oficina que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges al municipi. Per saber per què es va crear i com ha evolucionat aquest servei, avui tenim amb nosaltres la Marta de Castro. Ella és tècnica de turisme de l'Ajuntament. Marta, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos. Marta, dèiem ara, el Sant Cugat City of Film és una oficina que es va crear el 2022, fa 3 anys. Per què es va pensar que era important impulsar la ciutat com a escenari de produccions audiovisuals i vau tenir la necessitat d'alguna manera de crear aquesta oficina?
Bueno, la necessitat va sorgir d'una manera molt natural. O sigui, estem pensant, bueno, pensem que, o no sé si tothom ho sap, doncs que el Vallès occidental, on és Sant Cugat, aquest any s'han rodat més de 152 pel·lícules i sèries de plataformes. Per tant, va ser una necessitat molt natural. O sigui, que ens començaven a trucar localitzadors de publicitat i pel·lícules per demanar-nos espais per fer rodatges. Llavors, bueno, va ser com el moment de dir, doncs, estructurem. No?
Per posar-hi una mica d'ordre, suposo,
exacte,
no?
I que fos
més fàcil vehicular totes aquestes
peticions. Més fàcil vehicular-ho. Llavors, vam crear aquesta plataforma web, el City of Film, que està sota el paraigües del Visit Sant Cugat, com una eina de promoció turística, en la qual doncs, intentem d'una manera molt ràpida i molt fàcil doncs, articular quins són els passos que necessita un localitzador per demanar un espai per rodar aquí a la ciutat.
Al final és fer-li fàcil, no? Entenc, a aquests localitzadors, que són aquestes persones que el que es dediquen és a buscar espai per fer rodatges, ja siguin publicitaris, ja siguin de sèries, ja siguin de pel·lícules, per fer la seva feina, doncs que tinguin d'alguna manera un catàleg i tots els passos que han de seguir per treballar aquí a la ciutat.
Correcte, així és. Els localitzadors són les persones encarregades de buscar, doncs, mai millor dit, no? Aquestes localitzacions on passen doncs, les pel·lícules, les sèries i els anuncis publicitaris. I bueno, llavors el que sí que hem fet és estructurar doncs, unes fitxes catalogades en la nostra pàgina web, que són, estem fent com unes fitxes més clàssiques, però que sabem que els localitzadors normalment busquen espais totalment diferents al que estem acostumats a viure i sobretot que puguin ser doncs, molt canviants, i que ells els puguin doncs, amb aquest atrezzo donar-li un espai totalment diferent. De vegades passa, no?, que et diuen aquesta pel·lícula s'ha rodat aquí i dius, pues, jo no ho reconec, no? Perquè els agrada molt el fet de fer canvis en l'escenografia real, no?, de ciutat.
També a vegades entenc que deu ser necessari per recrear altres èpoques, per exemple, no?
Evidentment, dic, moltes de les pel·lícules doncs, bueno, són recreades en altres ambients o en altres espais històrics, llavors s'ha d'adequar a la necessitat del guió en si.
Tot això es vehicula a través de l'àrea de turisme, per dir-ho d'alguna manera. Quin valor afegit aporta a la ciutat el Sant Cugat City of Film, tant per aquests productors i aquests localitzadors, sobretot que busquen indrets, com també per als veïns i veïnes de la ciutat?
Doncs aporta valor primer de promoció a ciutat, perquè posem en relleu doncs, el nostre patrimoni cultural i natural, i després també perquè hi ha un moviment ara turístic que se li diu turisme de pantalla, en el qual doncs, bueno, ho sabem, no?, de sèries, grans sèries i grans pel·lícules ja conegudes per tothom, doncs, que genera doncs, aquests moviments de viatge. Doncs, si vas a Boston, potser vas a veure el bar de Cheers o vas a veure doncs, els indrets on s'ha rodat Harry Potter o fins i tot la sèrie de Joc de Trons. No? Nosaltres estem en un espai, moment molt incipient, en el qual doncs, no estem en aquest moment ni molt menys.
Les mides no són comparables.
No són comparables, però bueno, la tendència és aquesta, no? És la generació d'aquest turisme, aquest segment diferent de turista que doncs, ve motivat per anar a veure les localitzacions d'aquestes sèries o pel·lícules que els ha agradat. I llavors bueno, apareixen aquestes plataformes i en aquestes sèries no deixa de ser un canal de promoció de sensacions de que vols veure, no?, aquest espai que aquest moment tan bonic t'ha generat. No?
Fins i tot també pot generar la curiositat dels santcugatencs i les santcugatenques, no?, d'aquestes sèries que hem vist i tu, això que deies abans, que a vegades no reconeixem fins que no ens diuen que s'ha gravat en aquest espai, de fer una mica de turisme local també, o d'indrets que potser coneixem per primera vegada a través de la pantalla.
Sí, totalment, perquè a més és el que us he comentat, no? No van a rodar els llocs que tots tenim en el cap.
El monestir el reconeixem.
El reconeixem, sí, però no és un lloc que em demanin habitualment per rodar, no? Sempre demanant doncs, el raconet de la Floresta o dir, pels projectes com més que tenim aquí en ment, no? Un espai discret.
Busquen? Què busquen els localitzadors?
Els localitzadors busquen espais amplis on sobretot puguin estacionar, perquè sabem que venen, doncs, són equips molt grans, amb grans tràilers i molts, bueno, molts components tècnics, uh-huh. necessiten espai per estacionar, i busquen espais, diguem que molt concrets, o sigui, des de la via pública, espais que siguin amplis, on puguin ells doncs, fer, no sé, anar als anuncis de cotxes, necessites uh-huh. espais per poder circular, cases particulars també en demanen molt, i unifamiliars doncs, per poder fer productes, la publicitat de productes alimentaris, que també en fem moltíssims, se'n graven molts aquí, i altres com, bueno, una mica més diversos, que són els espais que estem començant ara a voler treballar, doncs, veient que la nostra competència no pot donar el servei pels motius que siguin, uh-huh. doncs tot el que són, volem posicionar tot el que són els parcs urbans i els espais naturals periurbans de la ciutat. Ara fa res es va agradar també una plataforma de compra de roba a l'estany de la Guinardera, un uh-huh. espai preciós per poder rodar, i fins i tot, bueno, no sé si pot dir, però una marca de roba propera que té el seu ZAL aquí a propet de casa nostra també va rodar un spot de publicitat de la campanya de roba d'ara primavera-estiu.
Doncs aviat veurem la Guinardera.
Aviam,
no?
Correcte.
A les pantalles. Si et sembla, repassem com ha impactat el Sant Cugat City of Film als rodatges a la ciutat. Les últimes xifres que tenim són del 2023, any en què es van enregistrar 22 produccions audiovisuals i fotogràfiques a la ciutat. Teniu xifres, Marta, ja d'aquest 2024 que hem tancat?
Sí, tenim xifres. Estem rondant unes 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques amb un ritme, tot i que no sé si la xifra sembla molt alta o molt petita, penseu que d'aquestes 60 que han quallat en el municipi, podríem dir que un 30% més hem tingut també de peticions que després no han acabat de ser realitat, no? El món aquest de l'audiovisual funciona molt amb un ritme molt precipitat, o sigui, uh-huh. que els localitzadors et truquen i et demanen localitzacions per demà, que les volen tenir per demà ja, perquè venen amb els clients acaben de decidir, i sobre allò doncs es fa el planning de gravació. Però moltes vegades som, i no només nosaltres, sinó uh-huh. tots els municipis que estem en aquest món, som covers, o sigui, som opció 2. De vegades passes a 1 o de vegades pues, caus de l'elecció, no? Però que és una feina que és que quan surt una producció estàs molt content, però bueno, que moltes d'elles que també que les portes quasi al límit, que sembla que sí, però que després cauen pues, perquè el client no li agrada, i bueno, és una llàstima.
Que has fet tota la feina, no?, i al final queda
sí.
en un
sí,
no-res,
sí,
però potser
no
també és un pas per haver conegut aquest espai sí. en una pròxima producció,
correcte,
entenc.
Correcte, o conèixer un nou localitzador, i llavors bueno, ells també ja saben com treballen, el servei per ells, el servei persona a persona és bàsic, per tant, bueno, no queda amb res.
No queda el sac. No, sí. no queda el sac. Aquestes produccions, ens deies, 60 aquest 2024, gairebé es tripliquen les dades doncs, del 2023, on en teníem 22. Quines són les produccions majoritàries? Anuncis, sèries, pel·lícules, fotografies?
Majoritàriament tenim peticions d'espots publicitaris. O sigui, i sobretot el que us he comentat, tenim molt de vehicle de cotxe i molt de producte alimentari. O sigui, des d'aquí s'ha gravat des de la bueno, cremes de gran consum,
podem dir marques,
sopetes,
Marta?
A sopetes com a Neto o com la de Neto Cremes, ja té com la nova fórmula del Yate Como, però en format arròs, Doritos, Volvo, hem tingut moltíssimes grans marques, però a nivell publicitari. Llavors, a nivell de pel·lícules, sí que és veritat, de rodatges estem començant a notar ara com una estirada cap amunt de peticions, sobretot de plataformes, bueno, aquí ja ho diem, o sigui, des de Dos Tumbes, El Gran Salto, que es va gravar dintre del CAR,
que
és la història, sí, la història de la
Gervasio,
sí. Dos Tumbes de Netflix, ara Terra Alta, fa poquet, Harta, de la Júlia de Paz, també va venir aquí. Vam tenir el plaer de poder-la acollir aquí a la ciutat i donar-li, doncs, el màxim de facilitats. I també sèries programes de televisió de TV3, per exemple, l'últim joc de cartes que es va... penúltim, ara fa molt poquet.
Fa poquet que es va emetre,
Emetre aquí, gravat, evidentment, doncs, molts mesos ençà, perquè això és el que passa, no? Que a vegades, doncs, bueno, sembla que tenim la proximitat com molt interioritzada, però ells treballen també amb un tempo bastant, bastant llarg. O sigui,
falta
la pel·lícula,
després la postproducció,
la postproducció, que tarden un any, i de vegades, doncs, pel·lícules que s'han rodat aquí a la ciutat fa un any surten ara, que dius, ups, et quedes com una mica de dir, això em sona.
Però fa molt que vaig treballar-hi, no?
Sí, exacte.
Tot i que es fa difícil, ara ho dius, els projectes es roden en temps, tot i que s'estan escurçant a les plataformes on tot és més immediat. Ara ens deies que d'un dia per l'altre necessiteu tenir aquests espais llestos quan us demanen localitzar un espai. Tens al cap algun exemple d'alguna producció que podrem veure aquest 2025, allò que podrem reconèixer a Sant Cugat, no sé si en algun anunci, alguna sèrie, alguna pel·li...
És que, clar, jo les postproduccions no hi soc.
No, llavors, saps el, clar, tempo que corren.
Ni la toma que prenen, perquè jo quan sí que algun dia sí que hi vaig a visitar-los i a veure què tal, com van, veus les gravacions, però després la postproducció et queda com molt enrere. I no sabria dir-te si es reconeix. Jo, evidentment, sí, perquè, clar, estàs al cas de la marca, però és difícil. El que sí que, si qui ens està escoltant li interessa, a la pàgina web del Visit Sant Cugat, la City of Film, tenim un portfolio de tot el que són les sèries i els anuncis que han sortit, com si haguéssim, i estan allà penjats. O sigui,
per tant,
la
es pot anar a tafanejar, per entendre'ns, i veure...
Sí. I ara, en breu, tenim un sistema dintre del geoportal de la pàgina web de santcugat.cat, que farem uns canvis per fer-ho com més fàcil i fer com unes capes perquè, doncs, qui estigui interessat en començar a generar aquest turisme de
pantalla.
A poder, doncs, visitar, doncs, els espais i veure en aquell espai quina sèrie o quin anunci s'ha rodat allà.
Ara ens deies que de cara al futur voleu potenciar, per exemple, aquests parcs i aquestes zones naturals i boscoses que tenim a tocar, que de fet és, suposo, el que diferencia Sant Cugat d'altres ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, i tot, no? S'han d'anar buscant aquests buits de mercat, diguéssim, per anar posicionant la ciutat. Hi ha alguns espais, ens parlaves potser de l'Estany de la Guinardera, per exemple, on ja hi ha marques que hi han fet els seus rodatges, que creieu que poden funcionar molt bé, perquè els localitzadors, suposo que quan us trobeu també us diuen, ostres, necessitem això, necessitem allò altre, i et van donant idees per augmentar aquest portafoli que hi ha al Sant Cugat City of Film. D'aquests, em sembla que teniu 42 espais fins ara amb aquestes fitxes, que a poc aniran creixent i augmentant, suposo, amb noves propostes.
Sí, les peticions dels localitzadors són de vegades com una mica fora del sentit comú tradicionalment parlant. Ells et demanen, doncs, necessito fer, ara divendres per la tarda em van demanar que per una pel·lícula que volen rodar, que estan a mitja Palma de Mallorca i volen fer unes coses aquí a prop de Barcelona, volen un espai per fer una persecució policial i tallar una via pública 12 hores. No és fàcil gestionar aquestes peticions amb el dia a dia de la ciutat. Per tant, s'ha de ser... jo crec que s'ha de conèixer molt bé la realitat urbana de la ciutat per poder, doncs, intentar, doncs, encaixar. No? Hem trobat un lloc, sé que d'aquí a mig matí aniran a valorar-lo, a veure si encaixa. Però una de les coses que... Jo crec que Sant Cugat destaca, a part de la proximitat que tenim a Barcelona, perquè per ells és molt
és
més
còmode.
Fàcil estar a prop i poder desplaçar, doncs, a l'equip amunt i avall. Pensem que a vegades fan 2 o 3 gravacions en un dia, per tant, que van amunt i avall, es posen molt aviat pel matí, com a les 7 del matí, i acaben molt tard per la nit. És el que tenim una ciutat com urbanament molt esponjosa, no? I que és fàcil, doncs, no vull dir en el centre, però en el que és tot el que és la perifèria, és fàcil, doncs, poder trobar un espai, estar tranquil. També la discreció és important, la pressió aquesta d'estafaners amb les càmeres enviant.
Ara que tothom, no?
Que tothom
pot fer una foto o un vídeo i aixecar la llebre. Sobretot si veus actors o actrius famosos, no?
Sí. Que, per exemple, quan van rodar a Terra Alta aquí al costat de la biblioteca, hi havia...
Un, la Gabriel Ferreter, oi?
Sí, hi havia un noi que es dedicava doncs, a mirar, a veure els mòbils, només les mans amb els mòbils perquè ningú pogués fer una fotografia. Això va passar a finals d'agost, encara no ha sortit, per tant...
Que no es filtrin imatges,
que no es filtrin imatges del que no toquen. Sí.
I com teniu plantejat el creixement, no?, de Sant Cugat com a escenari d'aquestes grans produccions? Perquè veiem que en un any s'han triplicat, això és un èxit per a la ciutat, però també s'ha de buscar aquest equilibri que tu ens deies de la vida normal, quan es tallen carrers és molest. Com es troba l'equilibri en... Val la pena per a la ciutat que es gravi aquesta pel·lícula d'aquest director, d'aquesta directora o aquest anunci amb... Ostres, aquí s'emprenyaran els veïns d'aquest carrer i d'aquest, perquè durant X dies o X hores, doncs, d'alguna manera, compromets la seva rutina i la seva normalitat.
Jo em posaré els dos barrets. Primer, com a professional del sector, per tant, jo com a professional crec que sí, que és un nou segment que genera, doncs, a part d'ingressos a la ciutat, tant de taxes públiques, doncs genera també llocs de feina, els càterings s'han de contractar localment, bueno, tot el que genera, no?, la indústria.
Un impacte econòmic,
no? I que és bo per la ciutat, a més de promoció i com a generació de nous visitants que puguin venir aquí, doncs, bueno, doncs per dinar, per comprar, per visitar, no? Però jo em poso l'altre barret de ciutadà i també entenc que hi ha zones que estan una mica tensionades, perquè sí que hi ha dos o tres zones aquí a la ciutat que les tenim ja identificades, que hi ha una pressió constant de rodatges.
Si puc preguntar quines són?
Sobretot Mirasol i La Floresta. Tenim allà una tensió, però bueno, que la veritat que els usuaris i els veïns també agraeixen doncs, aquestes trobades que puguem tenir nosaltres com a administració amb ells per preguntar què és el que podríem fer, no? I establir com un mecanisme de comunicació que sigui actiu per les dues bandes i intentar buscar solucions, no? Jo crec que les solucions que hem trobat
de moment funcionen
i anirem caminant, sí, però entenc que com a veí, pues, bueno, no poder estacionar o no poder entrar a casa teva, doncs et molesta, tot i que sí que t'haig de dir que tot el que són les gravacions donen prioritat, cuiden molt els veïns i bueno, fins i tot alguns que altres en alguns rodatges em ve aquí en element que els han convidat a participar en el càtering de l'equip. O sigui que
ja és intenten cuidar el veïnat,
sí,
no?
És un món molt afable i molt maco. O sigui, són molt macos, tot i la pressió que reben, són molt agradables i la veritat que l'impacte que volen transmetre a la ciutat és un impacte doncs, amable i integrador. No?
Hi ha algun projecte que hagueu dit no? No es pot gravar això a Sant Cugat perquè no ens interessa pel contingut? Desconec si es pot fer fins i tot o perquè l'impacte en aquest cas creiem que no compensa?
Sí, per contingut, perquè sí que ens han demanat doncs, gravar, depèn de quins continguts, dintre d'espais que no acaben de quallar, però normalment intentem que sigui que sí, o sigui, no hem tingut cap cas així de dir, ostres, que ens ve jo què sé, el Brad Pitt, no podem tallar la ciutat un mes, no ens ha passat.
Crec que els veïns ho entendran, potser, eh?
Però no és el cas, encara.
I alguns espais, suposo que no es fa difícil, perquè com que tu treballes a l'oficina ja penses a tot allò que sigui d'interès oferir-ho, no? Però alguns espais que creguis que encara que oferiu, que ja oferiu, i que potser els localitzadors no han descobert i que serien molt interessants com a escenari?
Jo crec que aquí els localitzadors en porten avantatge. O sigui, ells coneixen el territori moltíssim. Llavors, el que sí que fem és intentar, doncs, facilitar, no?, la comunicació, doncs, en aquest cas, doncs, l'Ajuntament amb diferents departaments o l'Ajuntament amb algun privat, no? Però els localitzadors ho coneixen totes. Molt i molt, molt. Hi ha localitzadors molt coneguts i molt reconeguts dintre del sector, molts anys de carrera, que, bueno, sé que també entre ells s'ajuden, no? Uh-huh. Es truquen entre ells, escolta, mira, busco una cosa així, doncs vés a Sant Cugat i truca, que t'ho arreglaran, però ells ens porten avantatge en aquest sentit. Sí.
Molts anys de trajectòria. Sí. Per acabar, Marta, de cara a aquest 2025, ens has parlat d'aquesta novetat, d'aquesta geolocalització d'aquests espais. Quin és l'objectiu del Sant Cugat City of Film?
Doncs l'objectiu serà mantenir les 62 produccions, i sobretot, bueno, doncs intentar donar un bon servei. O sigui, si al final, doncs, baixem de números, tampoc no és una qüestió d'allò de posar una xifra, sinó de donar un bon servei que la ciutat pugui guanyar, tant a nivell econòmic com a nivell de promoció.
Perfecte. Marta de Castro, tècnica de turisme de l'Ajuntament, moltes gràcies per atendre a Ràdio Sant Cugat, per explicar-nos aquestes noves xifres que ja tenim del 2024 i com treballeu des de l'oficina per donar servei i donar una plataforma de visita.